L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, molt bon dia. Després d'una revetlla de Sant Joan tranquil·la i sense incidents a destacar pel que fa a les Terres de l'Ebre, encetem un dia més l'informatiu i ja som a divendres. L'actualitat d'avui passa per Santa Bàrbara i pel Partit Popular, que demana coherència als partits polítics en les seves línies d'actuació. I també per la renúncia de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a acollir la seu de l'INEF perquè les Terres de l'Ebre facin pinya pel projecte d'Amposta. Aquests i d'altres titulars d'una manera immediata amb l'informatiu de Mute. Comencem parlant de temes polítics a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, perquè el passat dimarts es va realitzar sessió plenària, de la qual els anirem oferint diverses declaracions. Avui li toca el torn al Partit Popular, perquè el seu representant, Xavier Boqué, demana coherència als partits polítics en les seves línies d'actuació. De les mateixes ens en parla Josep Roig.
En el darrer ple celebrat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, un dels punts que es van aprovar va ser el referent al manifest d'adhesió en suport de les esmenes presentades per l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre en el tràmit de la llei que ha de regular les festes tradicionals amb bous. El punt va ser aprovat pels quatre grups polítics representats al consistori: Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Popular. Si bé el portaveu d'aquesta darrera formació, Xavier Boqué, va voler intervenir abans de la votació per demanar coherència a determinades formacions per lo que voten al Parlament i lo que després es vota als ajuntaments. Boqué va dir que tots tindrien que demanar als dirigents polítics que tenen per sobre d'ells i que el representen al Parlament català que defensen la tradició dels bous a les Terres de l'Ebre.
Llavors, jo el que ha dit el senyor Llombart, que entén que estiguen d'acord, però que no estiguen d'acord, jo el que demanaria és que tothom, els dirigents polítics que tenim per del nostre, que els féssim sàpiguer de que nosaltres aquí a les Terres de l'Ebre volem bous i que el Parlament de Catalunya voten que les Terres de l'Ebre volen bous. Per tant, el Partit Popular aprovarà aquesta moció.
Boqué va evitar nombrar cap partit polític, però sí que va voler ser crític en denunciar que hi ha formacions que voten una cosa al Parlament i després voten el contrari als ajuntaments, en clara al·lusió a la referida llei que ha de regular les festes tradicionals amb bous.
Jo penso que hi ha, sense per no nombrar cap grup polític, els municipis només diuen unes coses i després al Parlament o al govern central a Madrid ne diuen unes altres. Llavors, vull dir, això és contraproduent, perquè si podria inclús arribar a dir de que pues, bueno, no enganyen a la gent, però falten una mica la veritat i fan coses completament diferents als municipis, al Parlament de Catalunya, i bueno, perquè si el Parlament de Catalunya fessin el mateix que han fet aquí tant els socialistes com Convergència, com Esquerra Republicana, com l'UPP, que s'ha votat i el d'Esquerra Republicana ha donat una explicació del per què votava l'abstenció, que era dit que per a ells hi ha massa bous, que és de respecte, cadascú pot respectar el que sigui i pot dir el seu punt de vista, però clar, si votessin així, pues possiblement la ILP que es va votar al Parlament de Catalunya pues no hauria sortit com va sortir, no? S'hauria tornat enrere.
El portaveu popular Planer acabava dient que els polítics locals de les Terres de l'Ebre han de fer un esforç per a fer entendre als diputats que el mateix que es defensa des dels ajuntaments han de defensar ells al Parlament català, perquè és el que vol la gent del territori.
Gràcies, Josep. La següent crònica ens parla de dos municipis, l'Ametlla de Mar i Amposta, perquè el primer renuncia a acollir una seu a Dinef perquè les Terres de l'Ebre facin pinya pel projecte d'Amposta. Les Terres de l'Ebre volen apostar fort perquè el territori pugui comptar amb un centre universitari que l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya té previst ubicar a la demarcació de Tarragona. La decisió l'ha de prendre el Consell Rector de l'INEF el proper 12 de juliol. A més de les candidatures de Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant i Salou, les Terres de l'Ebre tenien opcions amb els projectes d'Amposta i de l'Ametlla. Amb tot, la solidesa del projecte d'Amposta i en un acte de generositat cap al territori, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, ha anunciat que la setmana vinent retirarà la candidatura del seu municipi. Francesc Callau, l'Ametlla de Mar.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va anunciar dimecres passat dia 23 en un acte celebrat a la Cambra de Comerç de Tortosa la renúncia de la seva candidatura a convertir-se en seu a la demarcació de l'Institut Nacional d'Educació Física, INEF. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, va argumentar aquesta renúncia en dos punts. En primer lloc, perquè creu que la candidatura d'Amposta és sòlida, seriosa i té els arguments necessaris per ser la candidata elegida. I en segon lloc, perquè és un acte de generositat i de corresponsabilitat cap al territori i les Terres de l'Ebre davant la possibilitat que finalment sigui l'Hospitalet Vandellòs, Salou o Cambrils qui finalment s'enduguin els estudis universitaris esportius. Andreu Martí.
Crec que hem de ser generosos i l'hem de traslladar aquest suport a la candidatura d'Amposta. Per tant, l'Ametlla de Mar renunciarà a la candidatura d'INEF segona que hi havia, segona en aquest cas, dins de les Terres de l'Ebre. Renunciarà perquè pensem que en aquests moments, si alguna cosa hem de fer, els que tenim una mica de representació, un granet d'arena a portar, des del punt de vista social, com diu el president de la Càmera abans, polític, econòmic, etc., en aquest cas polític, pensem que hem de demostrar unitat. Jo vull dir que, evidentment, és una candidatura, la de la ciutat d'Amposta, sòlida, és la candidatura de la ciutat d'Amposta, és la candidatura del Montsià, però jo vull dir que és la candidatura de les Terres de l'Ebre. I com a candidatura donem tot el suport a qui sigui elegida al marge de que tècnicament pensem que ha estat una candidatura impecable. Per tant, volem manifestar, i amb això acabo, un acte de generositat cap al
territori, és el que va dir l'alcalde Andreu Martí. A més, va traslladar el suport a la candidatura d'Amposta del Consell Comarcal del Baix Ebre com a vicepresident d'aquesta entitat. En aquest sentit, Manel Ferrer, alcalde d'Amposta, va agrair a l'acte de generositat de l'Ametlla de Mar. Va dir que la renúncia no deixa de ser un sacrifici i que, si la decisió final és positiva, hi haurà formes i maneres d'agrair-ho en una aposta de futur. La candidatura d'Amposta es basa en tres eixos, que la dotació d'infraestructura ja està feta, que es podrà descentralitzar amb els esports nàutics i el riu és fonamental i que ofereix un edifici docent molt important amb una pista indoor de 60 metres de corda amb 7.200 metres quadrats, una edificació que podria estar feta en dos anys a un cost de 10 milions d'euros. Val a dir que la candidatura d'Amposta ara sí la única a les Terres de l'Ebre després de que el pròxim dilluns la Comissió de Govern de l'Ametlla aprovi la renúncia, compta amb el suport de totes les forces socials i econòmiques del territori. La Cambra de Comerç de Tortosa, que ha aglutinat una part d'aquest esforç d'unitat, va demanar una reunió amb el president del govern de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, amb l'objectiu de demanar-li la seu de l'INEF per Amposta, en primer lloc per un tema de reequilibri territorial i en segon lloc perquè la presentació d'un annex de la candidatura de Cambrils a la delegació del govern fa pocs dies, que se sumaria a la inicial, ha fet despertar certes suspicàcies, donada la coneguda relació entre el vicepresident del govern, Josep Lluís Carod Rovira, responsabilitat de qui depèn en part la decisió final, i la localitat de Cambrils.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Coincidint amb l'acabament del curs escolar, l'Ajuntament d'Alcanar posa en marxa una nova iniciativa amb l'objectiu de reciclar i aprofitar en propers cursos els llibres dels escolars canareus. Es tracta del Banc de Llibres, que neix també amb l'objectiu d'ajudar a finançar la compra dels llibres escolars a les famílies més necessitades. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda. Parlem avui de qüestions relacionades amb l'educació i també amb la Regidoria d'Acció Social al nostre Ajuntament. Una regidoria, o unes, més ben dit, regidories que han decidit enguany d'encetar una nova iniciativa per tal d'ajudar a finançar els llibres. La idea és la creació del Banc de Llibres, una idea que farà que les famílies més necessitades, a l'hora d'iniciar el proper curs, es troben amb els llibres en dipòsit dels alumnes que ja els han fet servir i n'han volgut fer en donació. Ho explicava la regidora d'Acció Social i Educació a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fibla. Escoltem.
Pues ara nosaltres volem posar en marxa un banc de llibres. El banc de llibres és poder aprofitar i reutilitzar tots els llibres que els xiquets que han fet, xiquets i xiquetes que hagin fet tercer, quart, cinquè o sisè aquest any, vulguin deixar els seus llibres en dipòsit a escola per poder-los després nosaltres seleccionar els que estiguem en bon ús i poder-los reutilitzar. Llavors, així lo reutilitzem, reciclem i allarguem la vida dels llibres. Com ho han muntat? Pues, bueno, los xiquets i xiquetes han tret un full informant de què consisteix el banc de llibres. Després nosaltres me refereixo a tota la gent de l'EBAS, de serveis socials, i jo com a regidora de les dues àrees, los recollirem, seleccionarem els que estiguin en bon ús i llavors la gent que sol·licite poder fer llibres dels que estiguen en depòsit, pues, llavors per un barem que hem establert per prioritzar, pues, depenent de les necessitats socials, les circumstàncies personals, l'interès de qui vulgui fer ús d'aquest banc, pues, llavors repartirem aquests llibres, que afecten a tercer, quart, cinquè o sis, els que hagin fet aquests cursos, perquè aquests llibres són els que se tornen a utilitzar per al curs proper, o sigui que no es canvien.
Coincidint amb el final de curs, els escolars del CEIP Joan Baptista Serra ja van traure les butlletes amb la corresponent autorització per tal que l'últim dia de classe deixessin els llibres allà i des del banc de llibres es fes la recollida. Les persones que els últims dies no ho van poder fer tenen l'opció durant l'estiu de fer les donacions dels llibres dels cursos que la regidora esmentava passant per les oficines de serveis socials de dilluns a dijous de 9 del matí a 12 del migdia.
Amb l'arribada de l'estiu comença ja la mobilització a les platges de banyistes i també s'enceta la campanya de Creu Roja. 27 persones i 2 embarcacions són els efectius que disposa la institució a l'Ametlla de Mar perquè l'estiu transcorri amb normalitat a les platges. Araceli Domínguez, la Cala Ràdio.
El dia 24 de juny va començar la campanya de Creu Roja a les platges que es perllonga fins al dia 31 d'agost. L'horari de la vigilància de les platges per part de l'equip de socorristes és de 11 del matí fins a les 6 i mitja de la tarda. En total, 27 persones, 4 patrons d'embarcació, 14 socorristes aquàtics, 7 bàsics, un cap d'instal·lacions i un coordinador de platges s'encarreguen que tot estigui en ordre a les platges. A més, Creu Roja compta amb 2 embarcacions, 2 Zodiacs, una en base a l'Alguer que vigila les platges de l'Alguer, Pixavaques i l'Estany, i una altra embarcació a Sant Jordi que vigila aquesta platja, Calafató i Calafort. Pilar López, presidenta de Creu Roja a l'Ametlla de Mar.
Començarem ara el dia 24. L'horari és de les 11 del matí fins a les 6 i mitja de la tarda i acabarem el dia 31 d'agost. El que passa que, clar, quan s'acabarà, suposo que serà el dia 29, que és diumenge, i els altres dos dies esperar a plegar les platges i deixar les coses als seus llocs, no? Llavors, doncs, bueno, una mica tenim els mateixos efectius que l'any passat, 27, perquè tenim 2 embarcacions, una que les tenim ubicada a l'Alguer, diguéssim, o està al moll de la població, i llavors doncs podríem dir que al costat de la platja de l'Alguer, i l'altra que la tenim ubicada a la platja de Sant Jordi per cobrir les platges de Calafató i de Calafort.
Pilar López diu que aquests primers 15 dies de feina ja donen la pista sobre com anirà l'estiu respecte a les incidències que es puguin donar a les platges. L'any passat, tot i el terrible accident de l'agost en el que va morir una nena arrossegada per l'hèlix d'una embarcació, el número d'intervencions es va reduir a la meitat. Malgrat tot, es van incrementar molt els avisos pel que fa a la prevenció perquè les banyistes i passejants no prenguin mal. Per exemple, no passa ja pels espigons quan fa mal hora, no passa de les boies que marquen el límit de fins a on es pot nedar, o no exposar-se massa temps al sol en les hores en què aquest dona més directe sobre la terra. Un altre tema a respectar és el protocol de banderes. Tothom que vulgui prendre un bany ha de mirar quina és la que està hissada aquell matí.
L'informatiu de Mute.
Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas. Al-hawf li yumhum liban, hatta al-bahar dajirki.
Creu Roja Joventut us anima a tots i a totes a participar el dia 10 de juliol a la festa de benvinguda dels nens i nenes saharaui de les Terres de l'Ebre.
Tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Vine i participa-hi.
Gaudiràs de tallers interculturals, pintada de cares, boles malabars, jocs tradicionals i molts sorpreses més.
saps, t'esperem el dia 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Organitza l'associació Terres de l'Ebre amb el poble saharaui.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La terrissa ebrenca es promociona a les Canàries. Els dies 12 i 13 de juny, l'Associació Cultural Galerenca Locadú va participar com a convidada a la primera muestra insular de Amigos del Barro, a la vila de Güimes, a les Palmes de Gran Canària. L'Associació Cultural Galerenca va aprofitar el certamen per presentar i promocionar la Fira de la Terrissa i la ceràmica tradicional de les Terres de l'Ebre, així com també el turisme que s'hi pot fer. Dintre els actes, els representants de Locadú van organitzar i participar una taula la rodona per compartir les experiències de l'associacionisme vinculat a l'organització de fires monogràfiques destinades a la promoció dels sectors artesanals de la terrissa tradicional i de la ceràmica i els factors que es produeixen de dinamisme i impacte econòmic que representa per als territoris. Ho explicava per a les Emute el coordinador de la fira, Joan Pegueroles.
Vam estar convidats a nivell institucional per a representar la terrissa de les Terres de l'Ebre i a la vegada promocionar també, com no podia ser d'altra manera, la nostra fira, la fira de la terrissa de la Galera. I a més vam aprofitar per a donar una conferència basada en l'experiència dels 17 anys de la fira de la terrissa de la Galera. Va haver un intercanvi d'actes protocolaris amb el president de la fira de la terrissa i del CADUB, el senyor Francisco Gasulla, va fer entrega dels corresponents CADUBs a l'alcalde de Agüimes i a la consejera d'artesania del Cabildo de les Palmes de Gran Canària, i total que vam aprofitar per a fer un intercanvi de cultura i tradicions que va ser molt enriquidor per a totes les parts.
Precisament avui, representants de l'associació estan participant en l'Assemblea General de l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica, a Úbeda, Jaén, com a soci i membre fundador de l'entitat. I els propers dies, 26 i 27, participaran del primer congrés que es porta a terme. Ens ho explicava per a les Emute Joan Pegueroles.
Per a que l'activitat terrissera tingui futur i es pugui garantir d'una manera grata i que sigui positiva per a l'ofici d'artesà del fang. A la vegada també participarem al primer congrés que també organitza l'Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica per a parlar de turisme vinculat a la terrissa i desenvolupament econòmic. L'Associació Cultural Galenca Locadú presenta una proposta que a més s'inclogui territoris. Per tant, continuem en la nostra activitat de voluntat de donar a conèixer la nostra fira i la nostra terrissa de Terres de l'Ebre i a la vegada també aprofitem per donar un desenvolupament, donar a conèixer el desenvolupament turístic de les Terres de l'Ebre.
Està previst que properament també una representació viatgi fins a Itàlia i a Toledo per a continuar promocionant la terrissa tradicional de la Galera, el municipi i les Terres de l'Ebre. Segueixen a l'informatiu de Mute i continuem parlant de fires perquè la segona fira al carrer de Campredó va presentar les novetats de les fires Mestràlia Corredor i Campredó.net. Campredó presentava la segona edició de la fira al carrer, un certament multifiral que es va estrenar amb èxit l'any passat i que enguany repeteix fórmula amb una programació de tres fires en una mateixa convocatòria: Mestràlia, la fira dels lutiers i els constructors artesans. La tercera mostra de curtmetratges Corredor i la segona fira tecnològica Campredó.net. Dies enrere, l'alcalde pedani de Campredó, Joan Sanahuja, el regidor de Promoció Econòmica i Fires, Ricard Forés, el president de l'Associació Cultural Sol de Vila, Damià Grau, l'entitat impulsora d'aquesta iniciativa, presentaven el programa. La segona fira al carrer es farà durant el primer cap de setmana de juliol, entre els dies 1 i 4. Mestràlia, la fira dels lutiers, comptarà amb la presència de constructors i artesans d'instruments tradicionals de percussió, corda i vent. En el marc d'aquesta fira es faran tallers de danses i hi haurà també les actuacions de Pepet i Marieta, presentant el seu nou disc i Saragatona. Pel que fa a Corredor, la tercera mostra de curs dividirà les seves tres jornades de durada en funció de l'origen dels curtmetratges, produccions locals de les Terres de l'Ebre i dels Països Catalans. I finalment, la segona fira tecnològica Campredó.net tindrà lloc dissabte 3 i diumenge 4 de juliol juliol i el protagonisme serà per al l'e-book i l'educació online, entre d'altres propostes. El president de l'Associació Cultural Sol de Vila, Damià Grau, explicava que les tres fires pretenen combinar el món tecnològic amb la tradicionalitat, així com la promoció del treball cinematogràfic amb els àmbits locals, territorial i nacional. L'alcalde de Campredó, de la seva banda, destacava l'especificitat pròpia de la segona fira al carrer respecte a les altres fires que es fan arreu de les Terres de l'Ebre i convidava a la ciutadania del territori a visitar Campredó durant aquests dies. Finalment, el regidor i president de la Fira de Tortosa, Ricard Forés, valorava el caràcter cultural i artesà d'aquest certamen, així com la seva singularitat, fets que li fan pronosticar que aquesta fira acabarà consolidant-se com a un referent a nivell dels països catalans. Forés volia recordar l'aposta de l'Ajuntament de Tortosa durant aquest mandat per la creació de fires, 5 de noves en 3 anys, 3 de les quals s'han posat en marxa als pobles. Una altra fira que se celebrarà properament a les Terres de l'Ebre és la Fira d'Entitats de Roquetes. Roquetes celebrarà el proper dissabte la tercera edició de la Fira d'Entitats. Gairebé una trentena d'associacions roquetenques han confirmat la seva presència a la tercera edició de la Fira d'Entitats, que se celebrarà a la ciutat el proper dissabte 26 de juny. Com en totes les edicions, l'Hort de Cruells serà l'escenari de la fira, la mostra de l'activitat associativa de Roquetes. A partir de les 5 de la tarda i durant tota la tarda, les entitats participants, culturals, lúdiques, esportives i socials, donaran a conèixer les seves activitats al públic. Es tracta d'una iniciativa de l'àrea de qualitat de vida de l'Ajuntament, que segons la regidora de l'àrea, Pepita Boix, des del primer any sempre ha tingut molt bona acollida, tant del públic com entitats que hi participen. Una iniciativa que des del començament va respondre a la necessitat que la ciutadania, tant de Roquetes com de les Terres de l'Ebre, conegués totes i cadascuna de les associacions que hi ha avui en dia a la ciutat i la tasca tan important que en aquestes desenvolupen, explicava la regidora. Un dia més anem de festa, perquè un any més també arriben les festes de Sant Pere en honor al patró dels pescadors, amb música i ball, activitats esportives i activitats per als més petits. De les mateixes ens en parla des de la Cala Ràdio Arceli Domínguez.
Les festes en honor al patró dels pescadors, Sant Pere, arrenquen aquest dissabte a les 6 de la tarda al recinte del port amb els ja tradicionals actes esportius com ara la marató, les regates de bots populars, les proves de natació i la barra del cos. L'endemà, al matí, darrere de la llotja, hi ha sardinada i bicicletada. A la tarda, a partir de les 7, a la llotja de la confraria, hi ha concert de la banda de música de l'Emma. I dilluns, vesprada de Sant Pere, a mitjanit, té lloc la rebella amb l'actuació del conjunt Màrams. Dimarts, festa de Sant Pere, a partir de les 6, al recinte de la llotja, té lloc la recepció oficial en presència de les autoritats i els dirigents de la confraria, on es farà entrega dels premis del concurs de literatura i de dibuix, que com cada any s'organitzen amb la col·laboració de l'Escola Sant Jordi i l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Després, en el mateix recinte, hi ha missa solemne en honor a Sant Pere Pescador. I a partir de les 9 és on inicia la processó marítima. A mitjanit té lloc una nova revella, en aquesta ocasió amenitzada pel conjunt Els Juniors. Enguany, novament, la crisi ha fet que el pressupost de la confraria es reduís i, per tant, també ha fet que minvin els diners pels actes festius. Joan Jampic, patró major de la confraria de pescadors.
Pues lo que ha sigut de la mar pues ha sigut molt, molt just, bueno, ha sigut justet, ha anat bé, però pues el temps ha sigut molt dolent, no mos ha acompanyat el temps, i això, pues, clar, això de gaudir també, que pues, han deixat d'entrar bastants bueno, diners a la confraria, i llavors, pues, bueno, molt problemes que pues, han anat sorgint de la confraria durant tot l'any, i això és un punt, bueno, tot l'any passat i per d'este, és un punt pues, que també la cofradia se'n ressent. Estos problemes són molt durs de passar.
L'últim dia de festa, a la tarda, és el dia dedicat als més menuts. Per animar-los s'ha convidat el grup Rovell Dou, habituals en moltes de les nostres festes per la seva capacitat per estreure somriures als més menuts.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Raber, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures han anat pujant ràpidament al llarg d'aquest matí. A mig matí hi ha valors que superaven els 20 graus, s'acostaven als 22-23 a la façana litoral i prelitoral. L'ascens dels termòmetres, com sempre, serà més important al llarg de les properes hores cap a l'interior del país i aquesta tarda, en definitiva, l'ambient serà d'estiu càlid, amb molts valors que arribin a superar fins i tot els 30 graus cap a les zones més càlides, cap a Ponent i Terres de l'Ebre, tal com va passar ahir, es poden assolir valors de 33 o 34 graus, a la resta entre els 27, 28, 29. Un ambient ja d'estiu i dominat pel sol, amb potser una mica de mala visibilitat, i també al llarg de la tarda amb l'aparició d'alguns núvols prims associats a les nuvolades, que sobretot seran més importants lluny de casa nostra, però que no descartem que puguin afectar zones del Pirineu Occidental, també els ports de Tortosa-Beceit, on al llarg de la tarda vespre podria arribar algun petit ruixat. La inèrcia pels propers dies és que es mantingui l'ambient d'estiu, però amb un cel cada cop una mica més ennuvolat o mig ennuvolat, sobretot més diumenge que no pas dissabte. Dissabte encara el sol pot ser protagonista en molts sectors, gran part del dia. A la tarda potser més núvols prims i, de fet, en zones de muntanya més risc d'algunes nuvolades amb alguns ruixats, que sembla que de cara a diumenge en general poden ser més presents.
Així, amb aquesta previsió meteorològica tan canviant, posem avui el nostre punt i final, aquest temps de notícies. Esperem que passin molt bon cap de setmana i el proper dilluns tornem un altre cop a informar-los de l'actualitat immediata a les Terres de l'Ebre. Fins la propera.